L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda de qui us parla i acompanya, Domènec Ramal, saludant-vos i donant-vos la benvinguda també avui, dimarts 9 de juliol, en nom de tots i cadascun i cadascuna dels companys i companyes dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Tots plegats elaborem este temps d'actualitat que cada dia obrim a ritme de titulars avançant un sumari de continguts que avui encetarem parlant del Departament de Governació, que ha resolt la tercera convocatòria dels eixos 2 i 4 del programa FEDER, amb un total de 30 projectes subvencionats. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional destinarà 7 milions d'euros per cofinançar el 50% projectes de desenvolupament local i urbà i de millora del medi ambient, projectes alguns d'ells que s'impulsaran al nostre territori, les Terres de l'Ebre. Seguirem parlant de l'Ajuntament d'Alcanar. El ple extraordinari, celebrat el passat dijous, acordava d'impulsar un nou pla d'ordenació urbana municipal, un punt que va ser aprovat amb el consens i vot favorable tant de l'equip de govern com dels grups a l'oposició. L'Ajuntament de la Sénia signa amb Business Angels Network Catalunya un conveni de col·laboració. I a l'Ametlla de Mar, la Cala per la Independència comença ja les inscripcions per a la cadena humana de l'11 de setembre. L'himne dels Segadors va sonar a Londres el passat cap de setmana per commemorar el 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Avui també coneixerem que l'Ajuntament de Deltebre vol donar un nou ús a les coeteres i que, donant compliment a l'acord de govern previst, Javier Royo és el nou president del CODE, en substitució d'Eduard Robert. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'informació. Ho fem avui amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. L'actualitat de la jornada l'obrim avui parlant del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que ha resolt la tercera convocatòria dels eixos 2 i 4 del programa FEDER, amb un total de 30 projectes subvencionats. Els Fons Europeus de Desenvolupament Regional, FEDER, destinaran 7 milions d'euros per cofinançar el 50% d'alguns projectes de desenvolupament local i urbà i de millora del medi ambient. Algunes d'aquestes subvencions van destinades al nostre territori, les Terres de l'Ebre, i així ens ho explica en la seva primera crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
A les Terres de l'Ebre, les inversions del Fons FEDER van destinades, entre d'altres, a l'Ajuntament d'Ascó, amb el projecte de dinamització turística del nucli històric, que ha rebut un 50% del prop de 443.823.000 euros d'inversió que suposa el mateix. A Gandesa, la rehabilitació de l'antiga presó, el Palau del Castellà, declarat bé cultural d'interès nacional, se subvencionen 138.968 euros, que suposa el 50% de la despesa. El Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre en rebrà 388.579. També s'inclouen operacions subvencionables sense assignació de cofinançament als municipis de la Sénia pel Pla d'Actuacions per la Prevenció de Riscos Naturals derivats d'incendis forestals, a l'Ampolla pel projecte d'accessos i sender litoral, també la dinamització turística dels recursos naturals i dels sectors serveis de Mora d'Ebre, o la posada en valor dels vehicles i instal·lacions per al Centre d'Interpretació del Ferrocarril. Al municipi mariner de Sant Carles de la Ràpita, els ajuts serviran per la millora de les infraestructures turístiques o, en el cas de Tortosa, la millora del carrer Sant Francesc. També el municipi de Santa Bàrbara aprofitarà el Fons FEDER per fer la remodelació d'un tram del carrer de la Victòria.
A l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que havíem demanat, com ja des de fa molt de temps, i aquí tenim exemples dels fons europeus que ens han arribat, com per exemple antigament, doncs, la rehabilitació que vam fer de l'escorxador i la reconversió en un equipament cultural que actualment acull el centre musical, o més recentment l'altre mandat el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana, el museu que nosaltres coneixem aquí a Santa Bàrbara, que també va estar finançat un 50% per fons europeus. I ara, per en este mandat, 2007-2013, demanàvem als fons europeus, als fons FEDER, a l'eix 2 de Medi Ambient i Prevenció de Riscos, un tram, una fase de la canalització que han de fer del carrer Victòria. I els fons FEDER, el que ara ens han dit és que és una actuació plenament subvencionable, que encaixa perfectament en este eix 2 de Medi Ambient i Prevenció de Riscos, però que de moment no hi ha assignació pressupostària. Això vol dir que estem a la reserva en espera que hi hagi més dotació de diners, que pot ser que al final sigui finançable o no.
El projecte de rehabilitació de l'antiga estació de ferrocarril de Bot o, en el cas d'Horta de Sant Joan, la pavimentació i serveis al nucli urbà són la resta d'ajuts projectats pel Fons FEDER a les Terres de l'Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara cap a Alcanar, ho fem per parlar de qüestions relacionades amb l'urbanisme municipal, en este cas actualitat derivada de la sessió plenària extraordinària que dijous 4 de juliol se celebrava a l'Ajuntament Canareu. Un ple en el qual, entre d'altres qüestions, es va tractar una moció presentada pel grup de Convergència i Unió per a la formulació i redacció amb caràcter d'urgència d'un pla d'ordenació urbanística municipal d'Alcanar. Una moció que va ser aprovada amb el vot favorable dels 4 partits amb representació a l'Ajuntament d'Alcanar, Esquerra Republicana, a l'equip de govern, i Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular, tots ells forces partits de l'oposició. Un punt, això sí, al qual l'equip de govern, és a dir, Esquerra Republicana, va presentar algunes esmenes que finalment van acabar sent acceptades. Així ho explicava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí.
Compartint, no, aquesta necessitat i aquesta convicció de que hem de fer durant aquesta legislatura, durant aquest mandat, aquesta revisió del POM, doncs vam tindre que esmenar aquesta proposta perquè contenia alguns punts que eren totalment fora de lloc. No? Tothom ha de saber que la reacció d'un POM és un aspecte complex, perquè finalment el POM és el reflexe, no, del futur model de ciutat que volem per al Canà, no? I un futur que té una importància o un aspecte molt important des del punt de vista econòmic, des del punt de vista ambiental, des del punt de vista de què serà finalment el dibuix d'aquí 15-20 anys que volem per al municipi del Canà. Llavors aquí se posaven uns terminis per a la seva població que eren totalment irrealistes, no? Nosaltres, bueno, escolta, nosaltres som un partit seriós que el que aprovem ho volem complir i no podem aprovar és complir coses que sabem que és impossible. I era impossible aprovar el pla general en aquest termini de 2 anys, entre altres coses perquè no depèn únicament de l'Ajuntament, com també, més encara, quan parlava que en un mes s'havia de fer aquesta contratació, una contratació que exigirà moltes coses, primer que tot és fer una modificació pressupostària, disposar de vora 3.000 euros del Roman de Tesoreria per a dedicar-ho a aquesta partida. Després s'ha de provar un plec, aquest plec s'ha d'exposar, les empreses tenen que tindre un termini per a poder estudiar el plec. Finalment, quan tinguessin les ofertes, l'Ajuntament s'ha d'estudiar, però això en el termini d'un mes era totalment irreal, era fer, diguem-ne, una aprovar una cosa sabent que no això. Li van fer aquesta reflexió a Convergència i finalment doncs, van admetre aquesta, aquestes reflexions, i se van posar uns terminis raonables.
La idea, tal i com reconeixia el mateix regidor d'Urbanisme, Manel Martí, seria d'adjudicar la redacció del pla en un termini màxim d'uns 4 mesos, tenint en compte que pel mig tenim el mes d'agost, un mes pràcticament inhàbil a efectes administratius, i de cara a finals d'any, com diem, tindré ja adjudicada la redacció d'aquest pla per a que en un termini màxim d'uns 2 anys es pugui acabar fent l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbana Municipal d'Alcanar. Resseguint el fil de l'actualitat de la jornada, ens n'anem ara cap a la Sénia per destacar que l'Ajuntament d'aquesta població ha signat un conveni de col·laboració amb els Business Angels Network Catalunya, els BANC. I així ens ho explica, novament des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
L'objectiu d'ambdues entitats mitjançant aquest acord és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, així com contribuir al desenvolupament econòmic de la població, servir per fomentar la cultura emprenedora i ser focus d'atracció d'inversions per a l'activitat empresarial a la comarca del Montsià. Escoltem l'alcaldessa de la Sénia, Maruchi Ballester.
Que el que fa és buscar inversors que estiguin interessats en projectes d'emprenedors i que el que fa és que aquests inversors ajuden d'alguna manera a tirar endavant els projectes. Aquí fem un premi d'emprenedoria que el fem cada any i aquest any es van presentar moltes empreses i en aquestes empreses seran les primeres que els oferirem la possibilitat de tirar endavant a través d'aquest conveni. L'avantatge que tenen en haver signat un conveni és que la quota de pertany en aquesta entitat és el 50%. I a partir d'aquí tenen la possibilitat de que algun inversor que estigui interessat en el projecte pugui continuar en la seva empresa, ajudant-lo i fent la inversió.
L'alcaldessa de la Sénia explicava que cada cop hi ha més inversors estrangers interessats en finançar projectes d'aquí.
Sí, com que és tan difícil aconseguir finançament per part dels bancs, jo crec que sí, que és una bona possibilitat, perquè d'inversors cada vegada n'hi ha més, sobretot estrangers, que volen posar diners en projectes d'aquí, i crec que això serà una bona eina per tal de que emprenedors que en aquests moments tenen dificultats econòmiques i però tenen idees de negoci puguen tirar endavant el seu negoci. Jo crec que sí que anirà bé.
Per la seva part, BANC aplicarà un descompte del 50% a les quotes d'inscripció a la xarxa per a aquells emprenedors atesos i assessorats per l'Ajuntament, i el fet de pertànyer a la xarxa els permetrà també gaudir dels serveis que des d'aquesta es presten, com ara diagnosi del projecte, establiment de la fitxa d'emprenedor o el perfil del projecte. BANC és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats que va néixer per iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació Privada per la promoció de l'autoocupació de Catalunya, amb el suport de l'Institut Català de Finances. Alhora, BANC compta amb el suport d'Acció i està integrat a la xarxa d'inversors privats. Des de la seva constitució, BANC ha signat diferents convenis de col·laboració amb els ajuntaments de les principals poblacions catalanes, així com entitats de l'àmbit d'educació, financer i professional d'arreu de Catalunya. BANC compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució, l'any 2002, suma ja 36 projectes d'inversió i ha finançat gairebé 5,25 milions d'euros. A més, l'aportació de BANC al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 76 llocs de treball directes.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem el magatzem d'una entitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La Cala per la Independència ha començat ja les inscripcions per a la cadena humana del dia 11 de setembre. A més, el dia 14 d'agost s'organitzarà l'encesa de la flama, una senyera il·luminada amb 1.400 espelmes. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'Assemblea Territorial de la Cala per la Independència ha fet una crida als ciutadans de l'Ametlla de Mar per tal de que accelerin les seves inscripcions a la participació de la cadena humana organitzada per l'Assemblea Nacional de Catalunya de cara al dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La cadena humana creuarà Catalunya de nord a sud, des del Canà fins al Pertús, a la frontera amb França, passant per 86 municipis, utilitzant la carretera nacional 340 i la nacional 2. En total 400 quilòmetres, 15 dels quals transcorreran pel terme municipal de l'Ametlla de Mar. Precisament el fet que l'Ametlla sigui un dels termes més llargs per on ha de transcórrer l'anomenada via catalana cap a la independència farà que sigui molta la gent de Catalunya que es concentri en aquest indret per cobrir l'espai que per manca d'habitants dels municipis propers no es podria arribar a cobrir. És per aquest motiu que des de l'Assemblea Territorial de la Cala per la Independència s'ha demanat als que tinguin intenció de participar-hi que s'afanyin a presentar la inscripció, si no volen veure com no tenen espai de formar la cadena humana aquí a l'Ametlla de Mar. Vicent Margalef, coordinador de l'Assemblea Territorial de la Cala per la Independència.
La gent el que han de fer és o bé vindre aquí a l'Ajuntament a buscar els papers estos d'inscripció o bé... Ara als quatre cantons n'hi haurà tres papers d'inscripció que es poden retallar i portar-los com més aviat millor, perquè abans del 31 de juliol això ha d'estar tancat. Portar-los o bé aquí a l'Ajuntament o donar-los a nosaltres a l'Assemblea, qualsevol membre de l'Assemblea, i d'esta manera se li inscriurà i se li dirà el punt a on li ha tocat, perquè ells van col·locant a partir de 500 metres, tal com he dit abans, perquè és la millor forma de col·locar la gent, no?
Les butlletes d'inscripció es podran trobar, com ha dit Vicent Margalef, a l'Ajuntament, tot i que també aniran encartades en el proper número de la revista des dels quatre cantons. De moment ja està planificant-se sobre el terreny el pas d'aquesta cadena humana per l'Ametlla de Mar, buscant zones properes a la carretera per aparcar els autocars amb els que vindran els participants procedents d'altres indrets de Catalunya. Per d'altra banda, l'Assemblea Territorial de la Cala per la Independència ha donat a conèixer que el dimecres dia 14 d'agost a partir de les 10 de la nit s'organitzarà un acte anomenat l'encesa de la flama, que consistirà en la confecció d'una gran senyera estelada de 9 metres per 15 amb 1.400 espelmes enceses. L'indret escollit ha estat l'aparcament de la zona portuària on s'ubica la fira per Sant Pere, just on estava l'antiga fàbrica de gel. Víctor Borràs, secretari de l'entitat, explica els motius.
Hem pensat este lloc perquè havíem pensat també, per exemple, a la plaça Miró. Però la plaça Miró és un lloc pla. Si se posa molta gent al voltant, no deixaran veure. I en canvi, si tota la gent se posa per dalt a la punta de Bucaró, per allà Lorena, baixa cap a Mundiali, i tota aquella punta
està
a Balcells, doncs allò pot ser, la gent ho pot veure, no em molestarà, i baix també, per baix també, gent, i pot ser de dalt, per fer una imatge i fotografies, pot ser un lloc molt bonic.
Els interessats en participar podran adquirir una butlleta en els comerços locals al preu d'un euro, que el dia 14 podran bescanviar per una espelma, la qual, a l'estar numerada, podran recuperar un cop finalitzat l'acte com a record.
Gràcies, Francesc. I parlant de qüestions d'identitat nacional, avui hem desmentat també l'himne dels Segadors, un himne que va sonar a Londres el passat cap de setmana per commemorar el 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, la coral catalana a Londres cantava diverses peces de la Guerra Civil com Ai Carmela i també composicions catalanes com l'himne dels Segadors i l'Emigrant. La participació catalana, que ha estat molt aplaudida per un públic de diversos centenars de persones, acabava amb crits de Visca Catalunya Lliure. El delegat de la Generalitat a Londres destacava que l'acte, com cada any, serveix per recordar les víctimes del conflicte a l'Estat i els joves estrangers que van combatre a la Guerra Civil Espanyola per la democràcia juntament amb l'exèrcit Partit Popular de la República. Suárez recordava que es volia que es notés que la batalla de l'Ebre va ser bàsicament en les terres catalanes. L'escoltem.
Bé, aquest any tenim present que és un 75 aniversari de la batalla de l'Ebre. Clar, llavors vam pensar que s'havia de tenir molt present. Cada any se fa aquest homenatge a les brigades aquí al Jubilee Gardens, però aquest any havia de ser quelcom diferent. Llavors, des de la delegació, vam voler que si notés que la batalla de l'Ebre va ser bàsicament en terres catalanes.
El delegat admetia que entre els descendents dels soldats britànics hi ha certa incredulitat sobre com es percep el franquisme actualment des d'alguns sectors de l'estat espanyol. En algun cas, sí que he hagut d'explicar que sociològicament el franquisme està viu. No oblidem que Franco va morir al llit, indicava. Segons el delegat de la Generalitat, la transició no va implicar un trencament com el que molts catalans i descendents dels qui van lluitar per la República haurien desitjat. I encara hi ha persones representatives sociològicament d'aquella gent que va governar Espanya durant 40 anys. Per la seva banda, el director del Memorial Democràtic, Jordi Paulo Verdos, celebrava que hi ha sinergies entre britànics i catalans per fer memòria, especialment pensant en les generacions presents i futures. Recordem que el memorial del dissabte a Londres ha estat el primer que s'ha fet sense l'assistència de cap dels brigadistes internacionals que van lluitar a la Guerra Civil. La batalla de l'Ebre va començar la nit del 25 de juliol de l'any 1938 i es va allargar fins al 16 de novembre. Es tracta d'un dels episodis més dramàtics de la guerra i en va marcar el desenllaç. Molts brigadistes internacionals van participar-hi en suport del bàndol republicà, però l'organització els va evacuar a mitja batalla. Per la gran majoria dels brigadistes, l'Ebre va ser l'últim lloc on van lluitar amb els republicans abans de retornar cap als seus països.
T'agradaria jugar a rugby?
Los Taus d'Amposta busquem jugadors per a afrontar una nova temporada. I, a més, xiquets i xiquetes a partir de 6 anys per a l'escola de rugby.
Informa-te'n trucant al telèfon mòbil 655 132 743 655 132 743.
Los Taus d'Amposta Rugby Club, necessitem i busquem algú com tu.
Informatiu Emute.
Anem ara cap a Deltebre. L'Ajuntament d'aquesta població vol donar un nou ús a les coeteres. I així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Que la novena edició del Festival Boesia posés en valor les coeteres del Delta de l'Ebre ha estat el darrer pas per fer públic el treball que s'està portant a terme des de l'àrea de cultura de Deltebre a fi de donar a aquestes edificacions un nou ús cultural i fins i tot turístic. Les coeteres són les edificacions que es guardaven i des d'on es llançaven els coets per desfer les tempestes que amenaçaven la collita de l'arròs. Al Delta de l'Ebre n'hi ha 32 repartides entre el marge dret i esquerre, que són propietat de la companyia Mutualitat Arrocera de Seguros. Ara l'Ajuntament de Deltebre ha iniciat els tràmits per demanar la cessió d'ús d'aquests edificis a l'empresa propietària per donar a aquestes edificacions un altre ús. Joan Alginet és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre.
Bé, aquestes coeteres són propietat de la Mutualitat Arrocera de València. Servien per a tirar coets i evitar pedregades, i després se van deixar d'utilitzar perquè la gent del Secas van queixar que desfeien les tronades d'aquí però se n'anaven cap amunt i per tant feien mal a la vinya de cap amunt. No? La nostra finalitat és que perquè siguin un element en desús, que en algunes del Delta, que les tenim localitzades gràcies a un plànol que va aconseguir Miguel Àngel, algunes ja estan fins i tot enderrocades, li poguessin donar aquesta finalitat. Per tant, hem sol·licitat a la Mutualitat Arrocera de València que ens faci la cessió d'aquestes infraestructures. Ara, avui és gràcies als propietaris dels mateixos terrenys que les vinden i que les tenen una mica cuidades. I la nostra finalitat és donar-li un plus cultural i que no només sigui un element en desús, sinó que sigui un element vital de la nostra acció cultural.
Les coeteres van ser les protagonistes d'una bou romeria des del pont Lopassado fins a l'ermita de l'Altea. Això va ser dins dels actes organitzats pel Festival Boesia.
Gràcies, Lluïsa. I a l'hora d'acabar, parlem d'un nomenament. Abans d'arribar a la informació meteorològica, Javier Royo és el nou president del CODE. En l'habitual sessió plenària del CODE d'aquest mes de juliol ha tingut lloc, donant compliment a l'acord de govern previst, el canvi de presidència de l'ENS. En aquest sentit, Javier Royo i Frank, representant del Consell Comarcal del Baix Ebre, agafa el relleu a Eduard, Robert i Òdena, representant del Consell Comarcal del Montsià. En el transcurs del plenari, el nou president del CODE, Javier Royo, s'ha mostrat il·lusionat i satisfet per tal d'encapçalar l'ENS. Royo explica que a partir d'ara, i tenint en compte l'actual context econòmic, s'ha de treballar més que mai per tal de donar resposta i servei a les diferents activitats que desenvolupa el CODE. El president ha afegit que una de les tasques prioritàries serà, juntament amb l'equip tècnic, facilitar el procés de creació del nou ENS de polítiques ambientals. Per la seva banda, el president sortint, Eduard Robert, ha volgut destacar, al llarg del seu discurs de comiat, el gran equip humà i professional que conformen els diferents treballadors de l'ENS que l'han acompanyat en aquests 2 anys de trajectòria.
La ruta, la cimarrón, banda sonora, fenomenon, tangara, són les orquestes. El Festival Tronat Planer, la cursa enigmàtica, l'espectacle Ets del Milloret, el Festival Tots Som Show, són els espectacles. La festa del planer absent, l'ofrena de flors i fruits, l'homenatge a la gent gran, el pregó de festa major, les carrosses, són els habituals. El bou capllaçat, el bou embolat, el concurs de ramaderies, matinada de baquetes, arrossegament de cavalleries, els més tradicionals. Aquests són alguns dels actes, però n'hi ha molts altres, els que formen part de la nostra festa major, de l'11 al 21 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Calor d'estiu aquest dimarts, no pas exagerada o fora d'època, però podríem acabar la setmana amb un augment més clar de les temperatures, sobretot el proper cap de setmana. De moment, calor intensa com en les últimes hores i pronòstic de sol de cara a aquesta tarda. Gran part de Catalunya, però el Pirineu i Prepirineu amb intervals de núvols. Intervals de núvols que a la zona pirinenca tornarien a donar alguns ruixats i tempestes. De caràcter irregular, no tan freqüents com els d'ahir. Localment amb intensitat, no és impossible altre cop la calamar-se i en principi no haurien de sortir de l'àmbit pirinenc. De cara a demà, situació semblant, però a la tarda la possibilitat d'algunes tempestes procedents de l'Aragó, la franja de Ponent i el terç oest de Catalunya es podrien fer notar localment amb intensitat.
Protecció Civil de la Generalitat recomana que procureu banyar-vos en zones vigilades. Abans de fer-ho, fixeu-vos en la senyalització de les banderes. La bandera vermella indica la prohibició de banyar-se. La groga significa precaució a l'hora del bany. I la bandera verda indica que hi ha bones condicions per banyar-se. A gencat.cat/interior/estatplatges hi trobareu els consells bàsics per evitar els riscos i per gaudir d'una platja segura. Protecció Civil de la Generalitat us recorda que no heu de llançar burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. No fer foc ni barbacoes. La normativa ho prohibeix. A gencat.cat/interior/incendis forestals hi trobareu els consells bàsics per prevenir els riscos. Ajudem a evitar incendis.
Tal com fem cada dia, fent una ullada al cel i escoltant la previsió del temps, arribem ja a l'hora del comiat. Temps d'actualitat, l'informatiu EMUTE d'avui dimarts 9 de juliol, que una jornada més ha estat presentat i introduït per qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial, en una de les municipals de les Terres de l'Ebre. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.